La gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol comença a retirar les rebaixes dels impostos aprovades per la guerra a l'Iran. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern espanyol manté el gruix de les mesures anticrisi derivades de la guerra a l'Iran, però comença la retirada progressiva de les bonificacions generals als impostos de la gasolina o del gasoil, Joan Bota.
D'aquesta manera, el preu dels carburants anirà tornant a la normalitat al llarg de l'estiu pels consumidors en general, amb un retorn immediat de l'IVA al 21%. En canvi, es mantenen de moment les ajudes als professionals del transport i les empreses. Això el dia que la Moncloa ha anunciat també noves mesures per garantir el dret a l'habitatge.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
Sí, un nou decret d'habitatge que recupera mesures que va tombar el Congrés, com la congelació dels lloguers, i que s'aprovarà al llarg del juliol. De moment, el que ha fet avui el govern espanyol és renovar les mesures contra els efectes de la guerra de l'Iran, algunes d'elles, com la millora de la situació, diu Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia, permet retirar progressivament les rebaixes d'impostos i també millorar les previsions macroeconòmiques, que s'eleva el creixement de l'economia espanyola al 2,6% este 2026. És una passa endavant perquè el govern espanyol pugui complir terminis i presentar els pressupostos generals de l'Estat.
Doncs precisament aquests pressupostos generals de l'Estat que impulsa el govern espanyol no tenen cap opció de prosperar, segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que insisteix als matins de TV3.
Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors.
Ara sí. A Veneçuela, mentrestant, la falta de recursos i el pas dels dies esvaeixen cada cop més l'esperança de trobar supervivents del doble terratrèmol de la matinada del 25 de juny. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
Cada hora que passa és vital per trobar supervivents, com per exemple aquí a Caracas, en un barri on hi ha diversos edificis afectats pels dos terratrèmols. Els equips de rescat treballant en les tasques de recerca de supervivents, i fa poca estona hi ha hagut una intensa rèplica que ha fet que els veïns ara mateix es trobin al carrer per por a noves sacsejades.
I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Catalunya descarta permetre que les motos circulin pel voral de les carreteres quan hi ha retencions o quan fa mal temps.
La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar una modificació del Codi de Circulació per permetre-ho, però el Servei Català de Trànsit ho veu insegur. Sentiu el seu director, Ramon Lamiel.
Necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
I en temps de cultura us parlarem de l'èxit a la prevenda del Grand Theft Auto 6, el GTA 6, que és el videojoc més esperat, atenció, de l'última dècada.
S'hi podrà jugar a partir del 19 de novembre. Per primer cop s'incorpora una protagonista femenina, la Lucía, i no es vendrà en disc, sinó en format de codi de descàrrega d'un sol ús, cosa que ha generat polèmica.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Comença la part decisiva del Mundial de Futbol amb les eliminatòries directes. Avui, 3 seleccions de les aspirants al títol es juguen la classificació pels vuitens de final.
Es juguen 3 partits de setzens, a les 7 Brasil-Japó, a 2:15 de la nit Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà al Canadà, que ja es va classificar ahir després de guanyar a Sud-àfrica. I falten 5 dies perquè comenci el tour, ja es comencen a conèixer els equips participants, i el Catalunya Migdia explicarem algunes de les novetats.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions en punts habituals a l'entorn de Barcelona, especialment les dues rondes en tots dos sentits. Estàvem pendents d'una incidència a la P7 a Tarragona. Hi havia un carril tallat sentit nord per un camió avariat que transportava mercaderies perilloses. Aquest incident ja està resolt. I recordem que Rodalies avui a vaga, convocada pel minoritari sindicat ferroviari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%. A partir de les 5 de la tarda pujaran al 66%. Segons Renfe, una vaga amb poc seguiment. Aquest matí, menys d'un 6% a l'àrea de Barcelona.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Teniu alguna petita novetat avui respecte als últims dies? Perquè ja hi ha hagut tempestes, no, a aquesta hora?
Sí, aquesta és la novetat més important. A aquesta hora, algunes tempestes al Pirineu, sobretot al més oriental, i també en algunes zones prelitorals. Fa una estona, al migdia, cap als vols del Montseny, continua descarregant en alguna àrea propera de les Guilleries, Collsacabra, i també cap al Vallès Occidental. Són nuclis isolats, però tenen localment intensitat alta, i així continuarem a la tarda, sempre amb el temps més assolellat a ponent i també cap a la línia costanera. La calor avui disminueix un pèl al Pirineu, però demà augmenta clarament al sud de la costa catalana. Una calor intensa demà marcada al sud, preludi d'un descens lleuger dimecres i molt més notable dijous i divendres.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg d'aquest estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els limitarà els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant el mes d'octubre. L'executiu manté altres mesures per mitigar els efectes de la guerra en sectors com ara els transportistes o els agricultors, que es continuaran beneficiant de bonificacions i d'ajudes. O també la retirada progressiva de l'impost sobre producció elèctrica. A Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. El descompte dels 20 cèntims per litre de carburant es manté igual per pagesos i transportistes i per la població. En general, la rebaixa d'impostos s'anirà eliminant progressivament durant l'estiu. De 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost, 5 al setembre fins a la seva eliminació total a l'octubre, segons ha avançat el ministre d'Economia Carlos Cuerpo.
De manera progressiva para seguir apoyando conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
I és que el Cuerpo justifica per la reducció de la incertesa a l'estret d'Hormuz, que ha estabilitzat els preus de l'energia, però apunta que si el conflicte a l'Iran empitjora automàticament es recuperarà la rebaixa de l'IVA als carburants. Este nou paquet d'ajuda preveu mobilitzar més de 1.800 milions d'euros, però no recupera la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, que ja va decaure el mes passat, tot i que sí que inclou una eliminació progressiva de l'impost a la generació elèctrica d'aquí al 2028.
El govern espanyol, Dani, també ha anunciat les noves previsions macroeconòmiques, que és una passa imprescindible per elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
Sí, i Espanya manté el ritme de creixement per sobre de la resta de països europeus, i no només això, el govern espanyol eleva 0,4 dècimes les previsions de l'any passat i situa el creixement de l'economia espanyola per este 2026 al 2,6% del PIB. Segons el ministre d'Economia, les bones previsions són fruit també del paquet d'ajudes que ja es va aprovar fa uns mesos o de la millora de la situació a l'Orient Mitjà, amb una inflació que, segons hem sabut avui mateix, s'estabilitza al 3,2%.
Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
La presentació del quadre macroeconòmic del govern... Amb la presentació del quadre macroeconòmic, volíem dir, el govern espanyol fa una primera passa per engegar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La setmana que ve es reunirà amb les comunitats autònomes per fixar el sostre de despesa i calcula que a la tardor es podrà debatre els comptes al Congrés, on encara no té els suports. Abans, al juliol, l'executiu vol tornar a presentar un nou decret d'habitatge al Congrés, com les que ja es van tombar, com ara, per exemple, la pròrroga dels lloguers o una pujada de l'IVA als pisos turístics. Mesures, diuen des de l'executiu espanyol, que tots els grups polítics podran donar suport.
Mentrestant, Veneçuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats del país no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas, on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
La réplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos, pues tenemos que estar más unidos que nunca.
Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de la Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem cap a Caracas, a Veneçuela, per saber quina és la situació. Mentrestant, encara més coses de la informació internacional. Doble pausa a les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que manté en la incertesa el memoràndum d'entesa. Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per cap dels dos governs, Albert Manyà.
Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània, en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump acaba d'anunciar a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí, el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià, Masoud Pezeshkian, preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar.
Qui sí que manté contacte són l'Iran i Oman.
Sí, s'han fet el sultanat per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz, situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas al trànsit marítim internacional.
I el Pakistan intensifica la seva campanya contra els talibans i, de retruc, contra els afganesos. A partir d'ara es detindrà tots els afganesos que siguin al país sense visat. A més, han abatut 30 insurgents talibans i desenes de civils en diverses ofensives armades, Cèlia Cernades.
La detenció dels afganesos sense visat pot afectar potencialment milers de ciutadans d'aquest país que han de renovar el seu estatus migratori. La nova directiva, que s'ha filtrat avui, se suma a les repatriacions forçoses d'afganesos que ha fet el Pakistan els últims anys, sobretot des del retorn al poder dels islamistes el 2021. El Pakistan acusa, de fet, el règim talibà del país veí de l'Afganistan d'incentivar les accions terroristes en el seu territori. Tot i que els talibans ho neguen, aquesta matinada, per exemple, un atac contra un camp paramilitar a Karachi, el Pakistan ha deixat desenes de morts. En represàlies, l'Islamabad també ha ordenat bombardejar l'Afganistan i ha mort prop de 40 civils i una trentena d'insurgents, segons els talibans. Aquest és el testimoni d'un civil.
Eren cap a 3:15 de la nit. Tothom dormia quan va arribar l'avió i va començar a atacar aquesta casa. Dins de la casa hi havia nens, dones, homes i gent gran. Tots dormien.
Quatre dècades de conflicte a l'Afganistan i el retorn dels talibans han forçat el desplaçament de milions de persones. L'hostilitat al Pakistan, però, ha fet que més de 2 milions de civils hagin tornat a l'Afganistan, segons l'ONU, intensificant així la crisi humanitària que viu el país. Es calcula que ara dins del Pakistan queden aproximadament 1 milió d'afganesos.
D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i, en tornar, li sentirem la veu, molt poquet, però li sentirem a Gertrudis, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero.
Catalunya migdia. Aquest estiu, Fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 2 minuts d'un quart de tres. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar al Senat a la Comissió d'Investigació de la CEPI, on el Partit Popular l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint els consells del seu advocat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
Els senadors han estat, per tant, 2 hores fent preguntes, totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui paga la seva defensa, si sap l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre, on hi era precisament ella, i ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Dibar, senadora popular.
Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
I seguim amb tu, Tània, perquè en un altre cas que afecta també el PSOE, el cas Leire Díez, l'empresària Carmen Pano ha ratificat davant del jutge la versió que ja va donar la policia. Ha dit que l'advocada de Coldo García la va intentar comprar perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE a Madrid, al carrer de Ferraz.
Sí, avui tant ella com el seu xofer declaraven com a testimonis i segons fonts jurídiques han dit que l'advocada de Coldo García els va oferir 250.000 euros si davant del jutge negaven que havien portat bosses amb diners en efectiu a Ferraz. Segons el seu testimoni, però, van rebutjar l'oferta. Segons sostenen, l'advocada, que s'ha querellat contra ells, els va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era, i cito literal, per salvar el cul a Ábalos i Coldo.
No deixem la política, perquè Junts per Catalunya nega un acostament amb el Partit Popular i avisa Alberto Núñez Feijóo que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars, Jordi Corbalán.
Sí, en una entrevista a TV3 aquest matí, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, puntualitza.
I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions. Es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
Les esquerres no pensen el mateix, avisen de les conseqüències d'un acostament entre Junts i el PP. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra i Navidal dels Comuns i Lluïsa Moret del PSC.
A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
El PSC demana a Feijóo que si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia.
Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per poder guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio, Feijóo ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats del franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, Feijóo està desesperat.
No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
Més coses. L'entitat Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull a l'anuari de l'educació que ha presentat avui i on atribueix aquesta situació a l'augment de la pobresa i a la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats, Sara Ganyeté.
Sí, l'anuari mostra amb dades que l'origen social té un pes determinant en els resultats i les trajectòries educatives i que els alumnes pobres, que també són el grup que més creix, els va molt pitjor. Una situació que acaba afectant la qualitat del sistema educatiu en el seu conjunt. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors d'aquest anuari i és catedràtic de política educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquest centre rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu i augmentar en 8.000 les places de formació professional de grau bàsic que serveixen per frenar l'abandonament escolar prematur.
D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat a la presentació de la campanya de bany i després de l'accident ara fa uns dies on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. Departament d'Interior, Antoni Fortesa.
Serà sobretot a les roques i a les zones de difícil accés. És una de les novetats que es posaran en marxa aquest estiu mateix després d'una petició expressa de l'Ajuntament de Tarragona. Així ho ha apuntat la consellera Núria Parlon.
L'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs, podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes.
La consellera ho ha anunciat durant la presentació de la campanya L'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania.
La sega dels cereals, amb les temperatures extremes que hem tingut a les últimes campanyes, és una de les principals causes dels incendis forestals a Catalunya als estius. Segons la Diputació de Barcelona, que avui ha començat una prova pilot per reduir aquest risc, la meitat dels focs que hi ha a la demarcació al juny i al juliol comencen per accidents agrícoles relacionats precisament amb la sega. Rajadell, Montse Poblet.
Bon dia. Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els dos elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar els camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
Jo ja n'he ficat una vegada de foc, i aquells moments aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
El segon element de la prova pilot són tres kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
I ja que parlem de focs, el detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres passat a Tiana, al Maresme, ha passat a disposició judicial i està en un centre de salut mental. Diversos testimonis van veure com el jove calava foc que va cremar una cinquantena d'hectàrees. Mataró, Marta Vallès.
Bon dia. L'incendi va començar divendres cap a 3:15 del matí i abans de dues hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts del foc. Ahir va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i ara està internat en un centre. Ho confirmava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
Per tant, haurà de tornar a comparèixer davant els jutjats de Mataró. L'incendi a la zona de la Conreria, a la serralada de Marina, va cremar 50 hectàrees segons els agents forestals.
Les motos no podran circular pel voral de les carreteres a Catalunya per motius de seguretat. Tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir del dia 1 d'octubre i en determinades situacions, el Servei Català de Trànsit en té l'última paraula i diu que a Catalunya no ho permetrà, Miquel Jarque.
No ho permetrà. Argumenta motius de seguretat i per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral per la dreta per motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica acordi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser superior a 30 km per hora. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions d'aquesta emissora.
Necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any prop de 50 i moren en accidents i més de 300 en queden ferits greus.
I el govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, un de cada tres presos no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons del país. L'objectiu és augmentar la presència del català en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadalers, conseller de Justícia.
Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
A banda de grups de conversa i tallers de sensibilització per als treballadors, també es crearà la figura del referent lingüístic, una figura cabdal pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida. vida tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
El pla s'allargarà fins al 2030 i s'aprovaran els acords de govern de demà.
Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. Hi ha hagut un tiroteig al nord d'Alemanya amb diversos morts. Alguns mitjans apunten que hi ha 5 víctimes. Última hora des de Berlín amb el nostre corresponsal Jordi Regàs. Què en sabem? Bon dia.
Doncs sí, l'atac s'ha produït a un dels carrers del centre d'Estade, que és una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg, i segons informacions policials hi hauria 5 morts per arma de foc i un detingut. L'atac s'ha produït pels voltants de la 1 del migdia en un centre de menors o prop d'un centre de menors. Són dades que encara s'han de confirmar. També la motivació de l'atac.
Doncs aquesta és l'última hora que ens ha arribat des d'Alemanya, des de Berlín. De seguida que tinguem més dades, òbviament ho ampliarem, però aquest tiroteig amb 5 morts confirmats per la policia i un detingut que en principi seria l'autor dels trets. Amb aquesta notícia hem arribat a 2:45 de la tarda. A menys de 24 hores perquè acabi el període de regularització d'immigrants, el govern espanyol, criticat per alguns líders europeus, els experts consideren que hi ha el risc que altres governs no impulsi processos semblants per l'accentuada polarització del debat social entre els partidaris i els detractors de la mesura. És un dels temes que es tracta al Congrés Internacional sobre Migracions que comença aquesta tarda a Girona. Núria Peraire.
Hola, bon dia. Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat, i eso es lo primero que vemos, que de repente hay varios temas, y no me refiero simplemente al tema de la migración, que genera mucho más controversia a nivel social. Y esto, desde luego, no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
I abans de la publicitat, tornem a la informació internacional perquè Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, els seus diputats. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida, la cultura.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill? Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
S'ha portat
la
super.
No, home,
ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
Jo crec
jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu.
Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 5 minuts a 2 quarts. Heads above your heads, now! You stink! L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, el GTA 6, es prepara pel seu llançament el 19 de novembre i es prepara amb una campanya de reserves que promet batre tots els rècords de vendes. L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà un disc, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús. Montse Camps, Montse Mas.
Hola, sí, la saga de Rockstar Games ja suma 470 milions de vendes, la meitat de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. Per això, molts analistes preveuen que el GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, i també provocar fins i tot absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador del Generació Digital.
Sí, 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 segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
La producció només per a consoles no inclourà cap disc de lectura, només un codi de descàrrega. I això, afegeix García, pot marcar el futur del format físic.
Tu no el pots deixar a un amic, per exemple, quan te l'hagis passat no el pots regalar, no pots revendre'l per segona mà, tot això ho perds, perquè com queda vinculat a la teva consola, és només per tu. I clar, per Rockstar Games és una jugada mestra, no? Els videojocs digitals ja són el 80% o més del consum de videojocs. En el cas de Grand Theft Auto 6, si ja estava molt malament el suport físic, ara ja està directament per enterrar-lo.
El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana.
Doncs fins que no arribi el GTA, insistim, el 19 de novembre, tot i que ara ja l'heu de pre-reservar, altres coses que trigarem menys a veure. Aquest vespre arrenca la 50a edició del Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'Òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, amb música de Kurt Weill. Valèria Obereda.
És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossic i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albert, Míriam Muclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Trullol i Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec, que fins l'agost omplirà de propostes escèniques la ciutat amb l'objectiu de rellegir el passat i imaginar el futur. Després, l'Òpera de Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure.
Doncs vinga, arriben els festivals d'estiu, com també les festes majors. I és que avui és Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus, al Baix Camp, una celebració que ve marcada enguany també per l'any Gaudí. Tarragona, Manel Sastre.
Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí han estat els Amics de Gaudí. Aquest és un acte més per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc, segons explicava Daniel Requesens, regidor de Cultura.
Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
Tot això passa després que ahir els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, les completes de la tarda, la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bus reliquiari fins a la plaça del Mercadal, i una tronada extraordinària. Avui, a partir de 8:15, processó solemne de Sant Pere que ha d'acabar amb l'última tronada de la festa d'enguany.
I més música. Potser mai sabrem del cert si val o no val. Aquest que sentim, la Ludwig Band, però també Maria Jaume o El Petit de Cal Eril, estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns que ve es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona, Margarriga.
Entre les 10 finalistes hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig Band, Festa i Drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Cal Eril, El forner de l'Osa, La volta al món de d'Adam Peralbo i el Comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Moria el Branch, de Fetus. També Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgiques al polen, Non, 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 de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci i Bertrana. És l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol promoure la difusió de la música en català.
I si voleu mirar la tele...
Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
25 anys després que s'estrenés Una rossa molt legal, Prime Video estrena la seva prequela, la sèrie Elle, que és el nom de la protagonista. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la producció original de Filmin, Millennial Mal.
A Una rossa molt legal, el personatge interpretat per Reese Witherspoon lidiava amb la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rossa no és incompatible amb ser intel·ligent. Ara, a partir de dimecres, sabrem com li va anar a l'institut a una noia pija que ve de Los Angeles i es trasllada al Seattle Grunge dels 90. Demà arriba a Filmin, Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i que m'hi han besado, on la protagonista és una dona a l'atur als 40 que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per error. A Movistar Plus s'estrena dijous la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per Patrick Dempsey, el doctor Shepherd d'Anatomia de Grey, el doctor Macizo, li deien, que aquí es passa, aquí és un assassí professional amb Alzheimer.
Fet altres coses, eh?
Sí, també, però li va quedar aquest nom.
Sí, sí, és veritat.
I per acabar, una pel·lícula d'estrena aquesta setmana, la tercera part de Enola Holmes a Netflix, on Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things, és la germana de Sherlock Holmes.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda i fins llavors la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Molt centrats amb el Mundial de Futbol, que entra ja en la seva fase decisiva.
Perquè arriben les eliminatòries directes, partits de caixa o faixa. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Doncs després de 3 setmanes de partits al Mundial de la fase de grups, ahir van començar els setzens de final i avui és una de les jornades més destacades d'aquests setzens. 3 de les grans seleccions es juguen seguir al Mundial i dels 3 partits segurament destaca el que juga a les 7 de la tarda Roger Arbuzà, enviat especial al Mundial. Estem parlant del Brasil-Japó.
Precisar les moltes coses, mente, el cor...
Aquest era Ancelotti, que té ganes de parlar, però abans sentim el Roger Arbuzà des del Brasil, des de seguint el Mundial dels Estats Units.
Sí, deia que és un dels grans partits, aquest Brasil-Japó. Avui a les 7 de la tarda, partit que juga a Houston. Brasil, que parteix com a favorit, però a la vegada té la pressió de confirmar que és una de les candidates a guanyar aquest Mundial, una selecció que ha anat de menys a més, podríem dir, i un partit en el qual encara no hi serà Rafinha, que s'està recuperant de les seves molèsties. Pot ser un partit trampa perquè el Japó és una de les més competitives d'aquest torneig, una de les revelacions del Mundial. No ha perdut cap partit a la fase de grups, això sí, té la baixa de Takekubo, que està lesionat i que és una baixa important a la selecció japonesa. En tot cas, a la concentració del Brasil, Carlo Ancelotti té molt clar què necessiten per afrontar aquest primer cara o creu.
Moltes coses, mente, el corazón, també, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ten confianza. Los últimos dos juegos salieron bien.
Bé, doncs aquest partit és un dels que seguirà el Roger Arbuzà, un dels destacats del que juga avui, d'aquests 3 partits. Ara parlem amb tu d'un altre enfrontament en presència blaugrana, però abans un altre partit que juga a 2:15. És el partit d'Alemanya, que sembla la favorita contra Paraguai, que arriba als setzens amb un ambient, Marcos García, enrarit.
Sí, a la prèvia, Julian Nagelsmann no ha volgut donar pistes sobre si l'ensopegada Alemanya contra l'Equador l'empenya a fer canvis a l'11 titular. Els companys de la premsa d'Alemanya preveuen que Nagelsmann mantingui la columna vertebral en defensa del seu equip més, Sané, Musiala, Wirtz i Havertz en atac. A priori, doncs, Alemanya, com dius, sembla molt superior a Paraguai, que a més arriba al partit envoltat de crítiques. 4 punts en 3 partits, només 2 gols a favor, 4 en contra per la selecció de Gustavo Alfaro. El seleccionador paraguaià diu que té mèrit ja haver passat ronda i admet que Alemanya és superior. El sentim, i també després un exemple d'aquesta crítica que ha rebut a les darreres hores, la del mític porter paraguaià i analista José Luis Chilavert.
Reconocerse inferior no es sentirme inferior, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay. Yo quiero ver si Paraguay está preparado para un proceso, si está preparado para resistir un mal mundial.
Él es el personaje que no sabe nada de fútbol. Él lo único que sabe hacer es hablar. Yo, si estaría ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos. Porque ¿con qué cara le mira al grupo? Si nos tocaría jugar a Alemania, entonces no nos vamos a presentar.
Lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos, diu Chilavert sobre el seleccionador paraguai. Imagina't quin és l'ambient. A 11:15, hora catalana, al Gillette Stadium de Boston, Alemanya-Paraguai.
I l'altre partit destacat de la jornada d'avui, Arbusar, el que dèiem, un altre partit amb presència blaugrana, Països Baixos-Marroc.
Sí, són dues seleccions cridades a arribar al lluny. Els Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, serà el primer jugador del Barça que veurem en aquests 16ens de final contra una selecció que ja no és una revelació i que té una arma catalana, que és Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa i que ha marcat en els 3 partits d'aquesta fase de grups. El Marroc és un equip temible, també fa respecte a Ronald Koeman, el seleccionador dels Països Baixos, que creu que potser és un partit que per ser un 16ens de final doncs arriba massa aviat.
Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
Aquest partit a les 3 de la matinada jugarà Monterrey, qui guanyi jugarà 8ens contra el Canadà, que ahir va fer història, mai abans havia passat d'una fase de grups d'un Mundial. Ahir es va plantar 8ens, guanyant a 16ens contra Sud-àfrica. Va ser el primer partit d'aquests 16ens de final. Ho va fer el temps afegit, 0-1. Va guanyar el Canadà amb un gol final d'Eustaquio. Per cert, un partit que el Canadà, que és anfitrió, no va jugar al seu país perquè havia quedat segona del seu grup, per tant va haver de marxar i aquest partit el va jugar a Los Angeles.
Ja, i precisament aquesta dada, Josep Gaya, fa que es converteixi el Canadà en el primer combinat anfitrió que es classifica d'aquesta manera, jugant fora de casa.
Sí, el Canadà ha estat la primera selecció de tota la història d'un Mundial que ha jugat un partit com a visitant sent anfitriona. I això perquè aquest és el primer Mundial amb triple seu, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Per poder jugar els seus partits com a local, Mèxic i el Canadà havien de ser primeres de grup, però el conjunt canadenc ha estat l'únic que no ho ha fet. D'aquí que s'hagin vist obligats a jugar el partit de 16ens fora de casa, al SoFi Stadium de Califòrnia. Possiblement aquest no serà l'únic cas d'una selecció que jugui fora de casa, ja que si Mèxic arriba a quarts de final, també haurà de disputar tots els seus propers partits com a visitant. Els Estats Units serà l'únic dels 3 països organitzadors que podrà jugar tots els seus partits com a local, perquè a diferència de Mèxic i el Canadà, és la principal anfitriona.
I a tot això, Arbusar, la selecció espanyola, que reperen avui la feina i al Tot Costa tindrem protagonista especial.
Sí, Pau Cubarsí avui passarà pels micròfons del Tot Costa aquí a Chattanooga. Podrem parlar amb el central del Barça, un dels millors jugadors o el millor jugador de la selecció espanyola en aquesta fase de grups. Com deies, ahir la selecció espanyola va descansar, avui torna a la feina aquesta tarda, aquest matí, aquí a Chattanooga, pendents també de Nico Williams, que no podrà jugar dijous al partit de 16ens contra Àustria, a Los Angeles, i veurem si el tornem a veure en aquest Mundial. En canvi, dijous sí que podríem tornar a veure Dani Olmo a l'11 titular. És un dels canvis que podria fer Luis de la Fuente. Ja sabeu que l'altre dia contra l'Uruguai va jugar Mikel Merino, doncs podria jugar Dani Olmo aquest dijous, aquest partit de 16ens a la mitja punta de la selecció espanyola.
I deixant el Mundial de banda, el Barça, dies claus per al tancament de l'exercici econòmic i per la presa de possessió de la nova Junta, de Joan Laporta. Demà 30 de juny, la Junta ha d'haver fet els deures econòmics. Què queda pendent de tancar, Ramon Salmurri?
Mira, un parell d'operacions, Laia, un parell de noms damunt la taula. El primer, d'una banda, concretar la renovació d'Andreas Christensen, que signarà un contracte amb el Barça. Ja està tot acordat verbalment amb el futbolista i amb el seu entorn. Un contracte per les dues properes pròximes temporades. Recorda que Christensen es va lesionar del genoll aquesta passada temporada i el Barça va decidir oferir aquesta renovació al futbolista, una renovació que serà finalment per dues temporades. I l'altra operació és concretar la sortida d'Ansu Fati al Mònaco, equip on ha jugat cedit. El Mònaco vol exercir l'opció de compra d'11 milions d'euros i és una operació que el Barça vol enllestir ja per poder, com deies tu, encabir-la dins l'exercici econòmic de la temporada actual, una temporada que tancarà Rafael Juste com a president, però que a partir de dimecres serà el torn de Joan Laporta en el seu retorn a la presidència del club. Dimecres serà l'acte de presa de possessió de Joan Laporta i la seva nova junta directiva, un acte que està previst per dimecres al migdia.
I un altre dels temes pendents és la sortida de Marc-André Ter Stegen, Salmo.
Va agafant força l'opció de l'Ajax. Negociacions en marxa entre el Barça, l'Ajax i el jugador de cara a la cessió de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen vol jugar a l'Ajax, però aquí, com bé saps, hi ha un problema, i és un problema que no és menor, i és el salari del futbolista. Com en el cas del Girona, el Barça és conscient que haurà d'assumir una part del salari del jugador. Veurem quina part està disposada a assumir el Barça, quina part pot assumir l'Ajax i si Ter Stegen està disposat a renunciar o no a una part del seu salari.
Un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, ja triat destí i no és l'Aràbia Saudita.
La MLS, Chicago Fire, finalment Robert Lewandowski s'ha decidit per jugar a la Lliga Nord-Americana. Ja fa uns dies que va visitar les instal·lacions i la ciutat de Chicago, el van començar i finalment ha decidit acceptar la proposta de la MLS.
I dos apunts més amb tu, Salmo, un de la samarreta del Barça i un altre de la pretemporada.
La samarreta es farà demà la presentació oficial de la samarreta d'aquesta propera temporada amb una principal novetat, el logo de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que substitueix el logo d'ACNUR, i una samarreta que el Barça utilitzarà en el primer amistós del dia 24 de juliol a porta tancada a la Ciutat Esportiva contra l'Europa.
Doncs avui també s'ha confirmat un altre amistós, en aquest cas no del Barça, sinó del Girona. A la segona divisió s'enfrontarà l'Alavés el pròxim 25 de juliol i el partit es jugarà al Royal Albert Training Center a les Preses, a la Garrotxa, que és on els gironins fan la pretemporada. Farem ara una pausa i després... explicarem i sentirem de nou aquesta alegria de Marcel Camproví i el seu equip al Campionat d'Espanya de Ciclisme.
Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
Entrades a teatrepoliorama.com.
No perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tan nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir, aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
Sí.
I després a cala meva mare, Olà.
Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Catalunya migdia.
Set minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme falten 5 dies perquè arrenqui el Tour de França a Catalunya i els equips comencen a confirmar els ciclistes participants. Isaac Vilalta, mentre que aquest cap de setmana, Isaac, s'han completat els campionats d'Espanya de ciclisme i el resultat final per als ciclistes catalans ha estat excepcional.
Exactament, amb Mireia Benito fent doblet amb la crono i la ruta i ahir amb la victòria de Marcel Camprodí en la prova de ruta elit. El ciclista barceloní es va imposar al final a un altre català, Joel Nicolau. L'hora al campionat d'Espanya representa més la primera victòria com a professional de Camprodí.
Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
Paula Blasi, adolorida després de caure quan s'entrenava, no va disputar la prova en ruta que va guanyar Mireia Benito. D'altra banda, els diferents equips van confirmant els corredors que disputaran el Tour. Com vam avançar a Catalunya Ràdio, Marc Soler no hi serà. A Pogacar l'acompanyaran Del Toro, Yates, Velens, Magnolti, Groscharner, Pòlit i Vermeers. També ha confirmat el seu equip el Caja Rural, que disputarà el Tour amb dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, i el neerlandès resident a la Garrotxa, Àlex Molenar. Queda fora de l'equip el lleidatà Jan Castelló.
A motor, Marc Márquez passa satisfactòriament el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, un dels pitjors circuits segons el seu estat físic actual. A MotoGP, Asen ens ha deixat una cursa llarga en què van passar moltes coses i amb un canvi de líder, Damià Aguilar.
Marc Márquez va arribar a Assen a 40 punts de Marco Bezzecchi i se'n va a 40 punts de Jorge Martín. Marc Márquez havia apostat per un pneumàtic tou al darrere que li va permetre mantenir-se entre els més ràpids al principi i mirar de gestionar les darreres 10 voltes per acabar cinquè. És el propòsit que tenia. Només que un incident de cursa amb Fabio Di Gianantonio, que segons el Tro de Cervera els comissaris no van penalitzar bé, el va acabar situant setè a la meta. Ara bé, veient com estava el circuit neerlandès, millor dit, les seves escapatòries, Marc Márquez ha volgut valorar, sobretot, haver evitat les lesions als Països Baixos.
He salido de Holanda sin lesiones, esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que el piloto que se caía y entraba en la grava. Yo ya me quejé el año pasado, que aquí la grava no está bien. Hoy a Bezzecchi le ha pasado lo mismo, entonces lo entendí el viernes así y dije, quiero salir de aquí sin lesiones, y así lo he hecho.
Primera victòria de Yogura del Mundial, primera victòria d'un japonès amb 22 anys. Bezzecchi a l'hospital, però miraculosament sense fractures. Jorge Martín, nou líder. Àlex Márquez, cinquè, un gran resultat. I Marc Márquez, setè, que segueix en el seu mode remuntada. I la setmana que ve, darrera parada abans de vacances. Gran Premi d'Alemanya, allà on Marc Márquez ha guanyat 9 vegades a MotoGP. Si divendres va pressionar Bezzecchi dient que Assen havia de guanyar els 37 punts, al Sachsenring, tots el pressionaran a ell dient que ha de guanyar els 37 punts.
I seguim parlant de motor, el Mundial de Fórmula 1, victòria pel britànic George Russell al Gran Premi d'Àustria en un Mundial que no s'atura les pròximes setmanes.
George Russell ha sortit campió per segona vegada aquesta temporada després d'imposar-se a Max Verstappen, segon, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, tercer en aquest Gran Premi. Amb aquesta victòria, el pilot britànic és segon a la classificació general després d'avançar Lewis Hamilton i se situa a 40 punts del seu company d'equip, Antonelli, líder de la competició. Aquesta victòria destaca una setmana més el domini de Mercedes en aquest campionat i és el setè dels 8 grans premis que s'endú l'escuderia alemanya aquesta temporada. Aquest proper cap de setmana el Regne Unit acollirà el Gran Premi de Silverstone que, a més, comptarà amb una carrera en format sprint, la quarta d'aquesta temporada.
I en bàsquet acaba la temporada oficial, s'intensifiquen els moviments de mercat i avui, en aquestes pròximes hores, el focus el tenen Ernest Macià, el Barça i el Madrid.
Sí, perquè el Madrid es planteja si destituir avui mateix Sergio Scariolo. El diari Marca assegura que això podria passar aquesta tarda i a Can Barça una veu nova que transmet il·lusió per vestir de blaugrana, la de Moses Wright, un dels pivots de l'Eurolliga d'aquest any, que confirma a una televisió grega ahir en un torneig de 3x3 que està encantat i, a més, és la manera d'oficialitzar aquest fitxatge pel Futbol Club Barcelona.
Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
Moses Wright ha fet de mitjana 13 punts i 7 rebots aquesta temporada amb els Alguiris, n'ha fet una valoració de 18 per partit, una de les millors de l'Eurolliga.
I d'altra banda, Ernest, Catalunya i el Regne Unit, que es van enfrontar i el Congost en un partit que la selecció feia 3 anys que no jugava.
I Catalunya, que dominava de 7 al descans, va acabar perdent 76-78 amb una selecció on els jugadors convocats, alguns d'ells, no van poder vestir de curt perquè la Federació Espanyola no els va deixar. Són Oriola, Bassas, Parra, Paulí i Villar, i no els va deixar perquè avui la selecció espanyola obre les finestres FIBA.
I Marcos García, acabem de rebre un comunicat de la Lliga Femenina de Futbol amb bones notícies per la Lliga.
Sí, l'Assemblea de la Lliga F, per 2/3 dels vots, aprova la inversió del grup de Pau Gasol, inversió de 55 milions d'euros en les properes 4 temporades del grup Gasol 16 Ventures, que és la via inversora de Pau Gasol. Per fer què? Per desenvolupar l'estructura comercial de la Lliga F i, segons diuen, creixement, professionalitat i expansió internacional del futbol femení professional. Avancen roda de premsa per demà, però de moment aquest és el comunicat de la Lliga F. 55 milions d'inversió del grup Pau Gasol les properes 4 temporades.
Doncs tot el que sigui que creixi la inversió en la Lliga Femenina de Futbol són bones notícies per la competició. Marta García, acabem amb algun altre punt del dia.
Mercat, concretament el d'hoquei patins, perquè Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, equip amb el que ha disputat 3 temporades en l'hoquei Lliga i esta última, en condició de cedit, ha sigut el pitxitxi de la Lliga amb 26 gols.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 tot costa amb l'entrevista al jugador del Barça, Pau Cubarsí, i a les 11, com cada dia durant aquest Mundial, el Club de la Mitjanit, especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.